Radio Estel.
No són soldats ni són guerrers, homes i dones del carrer, germans de llengua.
Moment ara de parlar de llengua, de la llengua catalana, amb el mestre Virgili, l'influenciador lingüístic del moment, Josep Maria Virgili. Senyor Virgili, bon dia.
Bon dia, tot el dia.
Com anem?
Molt bé, anar fent.
No t'ho refredat?
Una mica, sí.
Sí?
Sí, és el temps.
Bueno, ara apreta, l'hivern, que ja...
Colla, l'hivern.
Colla, eh?
Sí.
Me l'apunto. Prenc nota.
Prenc nota. Apretar és sempre incorrecte. Ho dèiem aquests dies a Twitter.
Ah.
Vaig fent tuit sobre apretar.
Val.
I algú em deia, però i apretar un caragol? És que apretar sempre és incorrecte.
Ja veus.
Collar, empènyer, estrènyer, picar el sol, com des d'apretar el sol, arrencar, córrer, com des d'apretar, córrer. Apretar sempre és incorrecte. És un verb que no existeix en castellà, en català. No existeix. Ni és el diccionari, tampoc, en aquest cas. No han gosat a posar-li. Ja li posaran, potser. Però no li han posat. Perquè és un verb castellà, directament.
Aquest el fem servir moltíssim.
Sí, perquè és dels difícils, perquè com que en castellà té tantíssims significats, en català cada un d'aquests diversos significats i diferents
té
un verb corresponent. Va? Dius, collar un caragol, però quan diuen apriet el sol, no pots dir collar el sol, has
clar,
de dir
no.
El sol pica.
Clar.
No? Apretar a correr, clar, no pots dir collar a córrer, ni empènyer a córrer, has de dir arrencar a córrer. És a dir, que cada té molts significats,
bueno,
i cada un d'aquests significats que té en castellà es correspon amb un verb diferent català. Això passa sovint.
I això és una mostra de la riquesa que tenim,
sí,
de llengua, perquè vull dir que és que tinguem, no?, un verb escaient a cada acció.
Sí, 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 sí.
Doncs els hauria... Un dia ho podríem fer una... no? Anava a dir un especial apretar.
Sí, sí, el vam fer.
No,
sí, sí.
Perquè, clar...
Sí, sí, portaria la llista, perquè ara parlo d'una mica de memòria. Sí. Sí.
No, però bé, doncs que ens colli l'hivern, que sembla que està a punt de collar-nos, eh?
Sí.
Recordem que el Josep Maria Virgili és catedràtic emèrit de llengua catalana i membre de Koiné i Cercle Vallcorba. Ens hi posem, mestre, a fer feina?
Posem-nos-hi.
Vinga, va. Doncs ens hi posem, que m'agrada molt. És que, clar, aquesta és una altra. Els mitjans ho fem molt, això, eh? Que els pronoms febles ens costen una mica, eh?
A molta gent li costen una mica.
Posem-nos-hi.
Sí, perquè hi ha dos pronoms febles, tres, millor dit, hi ha tres pronoms febles que tenim en català i que en castellà no hi són, que són en, i u. I, és clar, aleshores, si la gent parla traduint el castellà,
és
doncs
que,
aquests tres pronoms febles no hi surten. I en i i existeixen també en francès, però u, i en italià, però u, almenys en francès, no existeix.
No existeix.
És a dir, que fins i tot tenim un pronom feble més que en francès.
Bueno.
Ara, en castellà també n'hi ha de pronoms febles, eh? Els altres, i són en català i són en castellà, també, eh?
Mm.
En canvi, en castellà no se'n parla gaire, però també hi ha pronoms febles en castellà.
Mm. Interferències avui tenim, a l'espai del mestre Virgili.
Sí.
Perquè de què parlarem avui?
Parlarem que sovint hi ha quan algú li dius, no ho sé, continuant amb l'exemple que havíem dit, no? Apretar córrer és incorrecte. No, s'ha de dir arrenca a córrer. Sempre trobes a vegades algú que diu això és l'evolució de la llengua, no? I hi ha una tendència a confondre l'evolució de la llengua, que totes les llengües evolucionen. És una cosa connatural a la llengua. De la mateixa manera que les persones envellim, també les llengües evolucionen. No hi ha cap llengua que no evolucioni. Les soles llengües que no evolucionen són les llengües mortes. Un cadàver ja és com és i ja no evoluciona, no? El llatí clàssic, com que ja no es parla, doncs és com era quan a l'època clàssica és el llatí que s'estudia i aquest llatí no té cap mena d'evolució, no? Però una llengua viva, i el que volem és que el català sigui una llengua viva, doncs evoluciona, totes les llengües evolucionen. Clar, aquest fet, que és un fet real i que no ho discuteix ningú, doncs es pren com a excusa per justificar la subordinació al castellà, la interferència del castellà. Aleshores, els partidaris del català subordinat al castellà, del català interferit, del català acastellanat, del catanyol, que vulgarment diem moltes vegades, doncs la justificació que tenen de dir no, és que ha evolucionat així, el català ha evolucionat, sense destriar el que és una veritable evolució del que és una cosa que es diu perquè ho diu el castellà. Directament, no? Que són tots els castellanismes que en diferents dies hem anat comentant, no?
I o sigui, tinc... per un exemple.
Sí,
per exemple,
tinc alguns exemples d'evolució
i d'interferència, per poder-ho...
Sí, per exemple, exemples d'evolució tenim que en el català més antic es deia ell dix, volguem dir que una cosa va ser dita en un temps passat. Ell diix que aniria a tal lloc.
Sí, no? Seria com el ell digué.
Sí, però no? Ell diix és el que es deia en un primer moment.
Clar.
Més endavant, aquest ell diix es va abandonar i es va passar a dir ell digué. Es va passar a dir ell digué. Que això és la segona fase, podríem dir, i que ell digué encara es conserva en determinats llocs, es conserva bàsicament a l'Horta de València, i es conserva literàriament. És a dir, literàriament hi ha molta gent que no són de l'Horta de València, però que escriuen ell digué, no? I, en general, fora de l'Horta de València, la gent diuen ell va dir. És a dir, que tenim tres esgraons. Ell diix, ell digué, ell va dir. Això és un fenomen evolutiu que s'ha esdevingut en català per evolució de la llengua. És a dir, no és una interferència al castellà. És a dir, aquí el castellà, no, en principi, sembla que no hi ha tingut cap mena d'influència. Ha anat evolucionant així, no? Un altre exemple seria ell viu, que es converteix en ell veier, i en el català modern, ell va veure. És el mateix, però...
O sigui, de l'inici era ell viu.
Ell viu, viu.
Ell viu. Viu. Ell viu.
Sí, sí. Ell viu una determinada cosa. Ell viu que,
ell viu,
que passaven uns per allà. No? Ell viu. Després, ell veié, i ara en català modern, ell va veure.
Va veure.
També tenim aquestes tres fases, no? És el pretèrit perfet simple antic, el pretèrit perfet simple posterior, i hi ha la forma perifràstica moderna. No? Un altre és els possessius femenins, no? Que ara diem meva, teva, seva, o meua, teua i seua, i tant unes formes com les altres són modernes, són formes evolucionades. El català antic deia mia, tua i sua. Sí, sí, deia la mia...
La tua,
sí,
i la sua.
La mia mà, la tua mà i la sua mà.
Mira, que tenim no. A la Harkel l'altre a la peixera i diu, això és en italià.
Sí, 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 perquè en italià ho han conservat així. De fet, són les formes que venen directament del llatí. El llatí es deia mea, tua i sua. Mea, la e, canvia a ni, mia... I tua i sua no es mouen. El castellà què fa? L'italià ho deixa així, no? El castellà què fa? Mia, continua amb mia, i tua i sua, i posa una consonant antiàtica entremig, una iot, i diu mia, ai, suia, tuia i suia, no? Però també, i llavors, clar, en els textos catalans antics trobem sempre aquestes formes, no? Però com que en masculí diem meu, teu, seu, no? I si de jueu fem jueva, doncs de meu vam tindre la tendència a fer meva. I són unes formes... Quan hi ha gent
de meua.
Sí, sí, tant meua com meva són formes
són
modernes.
Val.
Sí, correctes,
i
però modernes. Perquè les formes antigues són mia, tua i sua. Si llegiu textos antics, sempre trobareu aquests possessius. I encara hi ha una oració infantil, que hi apareix el mot Mia, que és Jesús, Josep i Maria, us dono el cor i l'ànima mia. No sé si la sabeu, aquesta oració.
I tant, sí, sí.
I diu Mia. Dius, oh, aquesta oració infantil té un castellanisme perquè diu l'ànima mia. No. El que passa que s'ha conservat primera, perquè clar, el text de l'oració tendeix a mantenir-se sense canvis. Això per una banda, però sobretot perquè si canvies mia per meva, perds la rima. Perquè clar, això és un rodolí. Jesús, Josep i Maria, us dono el cor i l'ànima mia. Per tant, per mantenir la rima, es conserva la forma mia, que és la forma antiga. No és un castellanisme, això.
Clar, mestre, això seria aquests exemples que ens ha posat d'evolució. Però interferència?
Qualsevol castellanada. Clar, és que totes les castellanades són la que dèiem l'altre dia, de muntar un pollastre.
Tornem a això de muntar un pollastre. Sí, en castellà, per què es diu muntar un pollo?
És que en castellà, si és un castellà ben pronunciat...
No és pollo.
No és pollo, és montar un pollo, que vol dir que tu fas un gran dinar o un gran sopar i el pollo el tens ple de plats i olles i coses que...
La cuina, no?
Sí. Perquè, clar, què és un pollo en castellà? Doncs és un taulell de cuina. Això és el pollo.
Clar.
Llavors, si tu has fet un gran sopar, has montat un pollo que per tant... Un animal, com és un pollastre, no es munta com pots muntar un rellotge o com pots muntar un motor que té unes peces i ho muntes, no? És absurd muntar un pollastre, no té ni cap ni peus, no? I en castellà, muntar un pollo també seria igual d'absurd, però muntar un pollo, sí, no? Clar, aquí juguen dos factors. El primer factor és que la gent... diuen molts castellanismes, algunes persones, però de castellà no en saben gaire. I no saben què és un pollo en castellà, no? I l'altre factor que hi juga és que en castellà hi ha una gran tendència, en el castellà modern, no pas en el castellà d'anys arrere, el castellà d'antes, no el tenia aquesta confusió, però el castellà modern té una gran tendència a no saber pronunciar la lateral palatal. És a dir, en castellà, que es diu calle i llover, calle i llover, doncs diuen calle i llover.
O, per exemple, amb el cap, callo, un callo.
Sí, diuen un callo. I no es distingeix, sé que jo. Diu, sé que jo, què vol dir? Que va caure o que va callar? No ho sabem, sé que jo.
Si
es pronunciés bé el castellà, sí. Una cosa és sé que jo, que vol dir que va caure, i l'altra sé que jo, que vol dir que va callar. Llavors, pollo s'interpreta com a pollo. I pollo és un cognat català. És un cognat de Puig. Pollo és la... Sí, i en castellà antic, jo ho he vist en textos castellans antics, que pollo, ho diu com en català Puig, es diu una petita muntanya. Una petita muntanya és un pollo, Es diu un Puig. Però aquest significat de pollo com a petita muntanya s'ha perdut en castellà, en general. Això no vol dir que en algun racó potser encara ho diguin, però en general s'ha perdut, perquè es diu colina més aviat.
Clar, una qüestió, perquè és que si no marxarà, se'n anirà. Clar, en català sí que es diu quin pollastre. No? Vull dir, és que ara que
No, tampoc. No, això és un cal del castellà. En català
quin
no
pollastre?
Dir.
No.
No, perquè quin pollastre és una manera de, podríem dir, enostrar, muntar un pollo. No, no. En català es diríem quin enrenou, quin d'alta baix. Hi ha moltes expressions que no podríem dir més, no? Quina atzagaiada. Hi ha moltes expressions, però quin pollastre que treu a veure aquí el pollastre, no? Acabaré de dir això, no? Que Pollo és el cognat de Puig, que tots dos són cognats perquè venen del mateix mot llatí, que és podium, que volia dir, que derivava de peu, de fet ve del grec aquest mot, i pòdium es converteix...
A la Paula li agrada molt pujar al pòdium.
Sí, perquè en el pòdium dels esports es fa servir aquest mot com a llatinisme. Saps que parlàvem l'altre dia dels llatinismes?
Sí.
Que són mots agafats del llatí, catalanitzats mínimament, en aquest cas poc catalanitzat, perquè és com en llatí, i aleshores el pòdium és una cosa... elevada, no? I es fa servir per això dels esports. Però pòdium, evolucionant de generació en generació com a mot patrimonial, es converteix en català en puig i en castellà en pollo, que és o el taulell d'una cuina o l'ampit d'una finestra, la part alta de damunt d'una finestra, quan guaites, i, si no el Ferran...
A veure, Ferran,
puig, al Pallars i a la Ribagorça...
A la Peixera què passa? Que hi ha molt enrenou. Clar, a veure... Està parlant el mestre. A veure, Ferran, això va directe a tu.
Al Pallars i la Ribagorça, puig se pronuncia pui. I pujar, pujar. I el Pujol se deia Pujol perquè era pallarès. Si no, s'hauria dit Pujol. Perquè un Pujol és un puig petit. Mm. Clar, llavors, aquest grup diu, en català general, fa txe. I per això fa puig i el verb pujar. Però el Pallars i la Ribagorça fa iot, fa pui i puiar, que concorda amb el castellà, que fa pollo, també amb una iot. El so de ia.
Està tot connectat. Mestre, a mi m'agradaria avui també que parléssim...
Castellà i aragonès, eh?
Sí. Podem donar per tancat aquest tema, perquè avui més que mai, aquella paraula que no hem de confondre, que ens proposa avui, que és molt interessant, molt relacionat amb la sequera,
sí.
i que n'hem dit de grosses.
Que és el pantà i l'embassament.
Val.
Els pantans, en general, són naturals. Els embassaments són artificials. Els embassaments són una obra humana. S'agafa una vall, una petita vall, una coma, una barrancada, fa una gran paret, que se n'hi diu presa, i allò atura l'aigua, i tens una bassa molt gran, una bassa enorme, i per això se'n diu embassament, un mot que deriva de bassa, no? Uh-huh. Què és un pantà? Un pantà és un mot
sí,
perfectament correcte,
sí.
Però que no és un embassament. Un pantà, en general, és quan hi ha un pam d'aigua, uh-huh, perquè un riu ha sortit de mare, no? I llavors en un determinat punt hi ha un pam o dos d'aigua, i llavors allò se'n diu un pantà, un mot que surt al Curial e Güelfa. I el Curial e Güelfa diu, parla dels pantans amb aquest significat. En temps del Curial e Güelfa, al segle XIV, no se n'havia construït cap d'embassament. Per tant, és un pantà. I diu que hi ha culleretes, a més, que és el que aquí en diuen capgrossos.
Què vol dir culleretes?
El que en altres llocs en diuen capgrossos, però que al Camp de Tarragona n'hi diem culleretes, i al País Valencià també, i a les Terres de l'Ebre, perquè és el mot català més antic, podríem dir. Les larves de les granotes i dels gripaus.
Volíem acabar amb un castellanisme, si li sembla.
Sí, sí. No? Un que es diu moltíssim. I es diu moltíssim, no és com aquells que tot i saber com se diu, ho diuen malament, no? Allò que dèiem del xurrito, que tothom sap que es diu raig o rajolí, però a alguns els fa gràcia dir xurrito, no? No, aquest, la gent ho diu malament perquè no sap com se diu en català. I aleshores direm com se diu en català. És la gent que demana un mentapoleo.
Però un moment.
Això se sent molt als bars.
Sí.
Mentapoleo, no?
I això no està ben dit?
No, de cap manera del món està ben dit, això.
I com
s'ha de dir? Poleo, sembla un mot català, això del poleo? Menta sí, menta sí.
Menta sí.
La primera part sí. Menta sí, però poleo, què és poleo? És poliol. Poliol o puniol.
Per tant, s'hauria de dir un menta poliol.
Sí, o menta poniol. De les Terres de l'Ebre cap al sud se diu poliol. Del Camp de Tarragona cap al nord se diu poniol. La forma genuïna és poliol, amb el com en castellà, perquè és la forma etimològica. Poleo, poliol, no? Però aquesta... s'ha produït una dissimilació, i llavors, ja explicarem un dia que és una dissimilació, doncs poliol en determinats llocs s'ha convertit en poniol, no? Per tant, menta poliol o menta poniol? Poliol o poniol?
Això costarà, una mica.
O costarà, però és que la gent ja sap què és el poliol. El que passa és que quan va al bar no sap que menta poleo és menta amb poliol.
Clar.
O poniol. Se pensa que és una altra cosa inventada, nova, no sé, una cosa estranya. No?
Que n'emprèn molt, vostè, de menta...
Algunes vegades n'aprenc, sí. Sí, sí.
Està bona.
Soc més del cafè, però Però sí, sí, n'he après moltes vegades, sí.
Ens queden res, uns minuts per arribar al punt de les 5. No sé més si avui també volia compartir. Avui ens queda temps, fixi's.
Ah, mira, jo pensava que no en tindríem.
No, a veure, podem repassar també una mica la jornada de dimecres, que va estar força animat amb els arribar i ploure.
Sí, 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 no ho sé. Sí.
S'ho va passar bé?
Sí, molt bé, tot molt divertit, sí, sí.
Ja tenim més novetats sobre el llibre o no? Com el tenim?
No hi ha novetats. No, mantenim el dia 12 a dos quarts de 7.
Està acabat, eh?
Encara, que això els meus seguidors de Twitter ho notaran, que ja no respon gaires notificacions, perquè encara estem, podríem dir, fent les darreres revisions. Encara fem les darreres revisions. Sí, sí. Però ja, sense tocar res del llibre, ja ha acabat i tot, no? Perquè ara la feina d'impressió es fa molt, molt, molt de pressa.
Per tant, a l'Ateneu Barcelonès...
A l'Ateneu Barcelonès, serà la presentació. Dia 12, dimarts, a dos quarts de 7 del vespre, doncs hi esteu tothom convidat.
No hi haurà, hi hem d'anar segur, perquè anava a dir podríem connectar, però a aquella hora ja haurem acabat el programa, per tant, de patar cap a l'Ateneu.
Ah, molt bé, doncs moltes gràcies.
Qui anirà a càrrec de la presentació? Qui li presentarà, que ho sap?
No ho hem parlat, això. No ho hem parlat. I ho tenia present de... No ho sé. Això és un detall que no puc dir. Ja ho anunciarem. Encara hi ha dies, no? Ja ho anunciarem.
S'ha preparat ja pel Sant Jordi, mestre?
Sí, home, el Sant Jordi hauré de vindre aquí a Barcelona tot el sant dia signant llibres. Serà un goig de poder-ho fer.
La signatura ja la té preparada o no? Té una signatura maca o...?
No, la de sempre. No en tinc.
Només... No en té?
Sí, ne tinc una... I una de, que és la de tota la vida, i aleshores per signar coses menors en tinc una altra de més simple. Però quan signo un llibre sempre faig servir la bona.
La bona, eh?
Sí. Sempre faig servir
Haurà
la
de tenir al cap alguna dedicatòria, eh?
Sí, això és veritat, sí. Els altres anys hem vingut a signar llibres dels quals era coautor. És a dir, el llibre que vam fer Koiné i el llibre del Cercle Vallcorba, tots dos, doncs en soc coautor. En el del Cercle Vallcorba de molt poqueta part, no? Però en el de Koiné sí, d'una part força important, ben bé un capítol, no? I vaig vindre l'any passat i l'altre van vindre a signar llibres també.
Mestre, un usuari de Twitter que ens està escoltant ara en directe, sí. En Paradeda, diu Mestre Virgili, jo sí que sé l'oració que esmentava abans. Jesús, Josep i Maria, jo us dono el cor i l'ànima mia. Si més tenia, més us donaria. Diu, me la va ensenyar la meva mare.
Ah, no sabia que era continuació. Sí. I jo la resava només amb la primera part.
Doncs mira, ara ja sabem, gràcies a en Pararida,
sí.
Tenim
sempre,
aquesta continuació.
Sí, ja el conec, eh? Vull dir, és un seguidor meu, fidel de Twitter, i ja el conec.
Vinga, sí. Doncs, mestre, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies.
Ràdio Estel.